Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Les famílies de l'escola de Sant Pisà de Palma continuen amb la vaga avui, no durant els seus fills a classe per protestar per la incorporació del mestre condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. Ahir, 6 de cada 10 famílies varen secundar l'aturada i diuen que continuaran amb la protesta fins que la situació no es resolgui. Recorden que aquests fets ja es varen viure al CEIP Son Sardina a l'inici del curs escola. I bé, arran d'aquest cas, la ministra d'Infància, Cira Rego, ha anunciat a Palma que es canviarà la llei perquè els docents condemnats per aquest delicte no puguin exercir en escoles.
Una demanda que además viene de otros territorios de nuestro país y que lógicamente a la hora de ampliar la ley pues hemos tenido en cuenta y se va a considerar. Como decía, es una ley que va dentro de poquito tiempo al Consejo de Ministros.
Rego ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb la presidenta Marga Proens, una trobada a la qual el govern i els consells insulars han reclamat, també l'executiu central, la contingència preventiva per frenar el repartiment de menors migrants procedents de les Canàries. La titular d'Infància, per part seva, ha reconegut la situació de les illes i que, per això, diu, només s'han enviat 4 infants de les Canàries. Tot d'una, ho explicam en aquest divendres, dia 24 d'abril, en què hi ha altres notícies destacades de l'actualitat. Marga Proens ha presentat de manera oficial la seva candidatura per seguir al capdavant del Partit Popular de les Illes.
Ha presentat l'aval de gairebé 4.700 afiliats, un 30% més de suports dels que va tenir el 2021. Proens defensa l'ambició del seu projecte.
Som el primer partit de les Illes Balears. El partit amb més gent, però amb gent més diversa, més plural. El partit on creiem en la llibertat individual de cada afiliat.
El Congrés Regional del PP serà el 23 de maig.
I José Antonio Puebles, el nou cap superior de la Policia Nacional a les Balears.
El comissari succeeix en el càrrec José Luis Santa Fe, que va ser designat al març nou director adjunt operatiu de la Policia Nacional. L'anterior DAO, José Ángel González, va ser destituït perquè l'investiguen per una agressió sexual a una companya del cos.
I l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, nega en el judici del cas Kitchen l'espionatge a Luis Bárcenas i ha destruït proves de la Caixa B.
D'aquesta manera, Rajoy contradiu les acusacions de l'extresorer del PP. Rajoy, en qualitat de testimoni, s'ha limitat a contestar amb monosíl·labs i evasives a les preguntes de l'acusació i s'ha desvinculat totalment d'aquesta suposada trama política.
Y yo, desde luego, de esa operación policial, me enteré realmente en una comisión al que fui yo en el 2021 en el Congreso, cuando un policía dijo que a él nadie le había dado instrucciones para buscar papeles de nadie, sino que de lo que buscaban era el dinero de Bárcenas y los testaferros.
I torna una de les principals proves del ciclisme a les Balears, la Mallorca 312.
Enguany espera reunir prop de 8.500 ciclistes que recorreran algunes carreteres de l'illa. Les restriccions del trànsit afectaran especialment vies de la Serra de Tramuntana, el nord, el Ponent i el Pla.
En aquesta primera hora d'informatiu serem a la platja de Muro, zona on s'allotja part dels participants. I de la cultura avui parlarem de Sant Jordi, després que ha tingut una elevada participació arreu de les illes. Pel que fa als esports, el Mallorca visita demà l'Alavés després d'una jornada que ha comprimit molt la classificació. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. Tancada ahir la jornada intersetmanal, València, Mallorca, Elx i Sevilla estan separats del descens per només 2 i 3 punts. Precisament al capdavant del descens està el pròxim rival del Mallorca, l'Alavés, a un punt per llevant del Llevant, que hi va guanyar el Sevilla. De Michelis està pendent de l'Ubumbo, encara que sembla que el jugador no està recuperat al 100%.
Són ara les 7 i 4 minuts. Sapiguen quin temps, amb quin temps acabarem la setmana laboral. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui divendres marcat per aquest ambient variable. Continuem amb vent de component est, en conjunt fluix, però sí que podríem veure qualque cop moderat, sobretot a Eivissa i Formentera i també a punts del sud de Mallorca, i per tant, en aquestes àrees també la situació marítima una mica més alterada. Podríem tornar a veure alguns redols de forta maror. Quant a l'estat del cel, mantenim aquesta presència d'interval de núvols, sobretot núvols de base alta, les Pitiüses poden deixar el cel més enterbolit, no es descarta qualque gota, i també núvols alts a Mallorca i més localment a Menorca, on en general veurem més estones de sol. Quant a la temperatura, avui poques variacions respecte a les d'ahir. Les màximes tornen a quedar entre els 20 i els 24-25 graus, les més altes també a punts del Ponent de Mallorca.
Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Ansel López, Caterina Bany i Toni Escanelles. Comencem.
Informatiu Matí. TV3 Ràdio.
Les famílies de l'escola de Sant Pisà de Palma repeteixen la vaga avui en acordar no dur els seus fills a classe un dia més en senyal de protesta per la incorporació del mestre condemnat per assetjament a un menor el 2021. Aquesta situació ja es va repetir a principis de curs al SAIP Son Sardina. Arran d'aquest cas, la ministra d'Infància, Cira Rego, ha anunciat a Palma que es canviarà la llei perquè els docents condemnats per aquest delicte no puguin exercir en escoles.
Una modificació que, segons ha explicat la ministra, preveu ampliar la llei de protecció de la infància per incloure-hi dins l'article 57 les condemnes per assetjament com a causa d'inhabilitació per treballar amb menors.
Una demanda que además viene de otros territorios de nuestro país y que lógicamente a la hora de ampliar la ley pues hemos tenido en cuenta y se va a considerar. Como decía, es una ley que va dentro de poquito tiempo al Consejo de Ministros.
Se n'ha parlat a la reunió entre la ministra Rego i la presidenta del govern, Marga Proens. La presidenta ha demanat que el canvi sigui ràpid.
Aquesta realitat, aquest fet, deixa fermat de mans i peus en el govern en la seva voluntat de garantir sempre i per damunt de tot la protecció i seguretat dels menors i la tranquil·litat de les famílies.
L'executiu defensa que sense una inhabilitació judicial no té eines per apartar aquests professionals.
En el cas del CEIP de Sant Pisà, el mestre Miquel Roldán s'ha pogut incorporar al centre per aquest motiu. Va ser condemnat per assetjar un menor l'any 2021, però la sentència no el va inhabilitar. Ahir, 6 de cada 10 famílies no varen dur els alumnes a classe en senyal de protesta, i la seva intenció és mantenir la vaga fins que la situació no es resolgui.
El mestre és des de dilluns tutor de quart de primària. Cobreix una baixa que s'allargarà fins dimarts. Algunes famílies han assegurat que tampoc no duen els infants a l'escola per por. És Miguel Palau, un dels representants de la MIPA.
Por un lado, huelga como medida de presión, y por otro, gente que no viene por miedo. Gente que no viene por miedo, porque el primer día de no vamos a venir como medida de presión era hoy. Pero es que ayer faltó el 40% del colegio, de un colegio de 500 personas. Entonces son muchos niños que no vinieron simplemente por miedo, sin que nadie les dijera lo más mínimo, o sea, por decisión propia.
Dilluns, la directora general de Primera Infància, Neus Riera, reunirà amb les famílies i, de moment, l'inspector educatiu ha insistit que el docent compleix tots els requisits per fer feina i, per tant, no es poden prendre mesures extraordinàries contra ell. Davant aquest escenari, el president de la FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, demana que es passi a Roldán a fer altres funcions que no li permetin estar en contacte amb els alumnes.
Llegam a creure que no se puguin fer més coses. La conselleria té molts mecanismes per actuar, la cosa que els ha de voler posar en marxa. I no serem nosaltres els que li diguem què és el que ha de fer. Perquè tenen molts professionals, tenen molta experiència, tenen serveis jurídics, tenen serveis administratius, tenen personal docent com per poder actuar.
La situació que es viu aquesta setmana ha alterat el funcionament del centre sense poder avançar amb el temari i sense poder celebrar ahir les activitats del Dia de Sant Jordi.
I la reunió entre la ministra d'Infància, Cira Rego, i la presidenta del govern ens deixa altres titulars. Però ens, juntament amb els presidents dels quatre consells, ha reclamat al govern espanyol la contingència preventiva per frenar el repartiment de menors migrants procedents de les Canàries i que més s'accelerin les repatriacions dels infants que tenen contacte amb les seves famílies. Les dues parts han coincidit que ha estat una reunió cordial i han manifestat la voluntat de continuar col·laborant. La ministra, però, ha volgut deixar clar que el govern espanyol ja té en compte la preocupació dels serveis d'acollida de les illes. Marta Puyalto.
La presidenta ha traslladat a la ministra la situació límit que viu actualment el sistema de protecció de menors a les Balears en un context marcat per la pressió migratòria dels darrers anys. Però ens ha recordat que les illes acullen 700 menors migrants. La presidenta ha valorat positivament el to de la trobada i espera que s'obri un espai de col·laboració que doni els seus fruits.
Reconec que li hem traslladat que esperam que atengui les nostres peticions, que se reconsideri. Jo crec que, i així ho ha reconegut, que se'n va amb una fotografia molt més exacta de la realitat de les Illes Balears, que, a més, no se pot evadir tampoc de la realitat d'un territori pluriinsular.
La ministra Rego ja ha dit que no hi haurà contingència a la carta i ha reivindicat que el decret del repartiment de menors ja contempla les particularitats de cada territori. Ha defensat la necessitat de comptar amb indicadors objectius que determinin els repartiments en igualtat de condicions. La titular d'Infància ha reconegut la situació de les Illes i per això, diu, només s'han enviat 4 infants de les Canàries.
Lógicamente, una comunidad autónoma como Baleares, que está recibiendo de manera propia llegadas de niños y niñas no acompañados, no tiene sentido que... Por otro lado, se manden más niños y niñas. Haya una política de acogida que tensione más los sistemas de acogida aquí en Baleares.
Pel que fa a l'acceleració de les repatriacions, Rego ha assenyalat que l'executiu espanyol s'ajusta al dret internacional que prioritza la defensa de l'interès del menor i ha atribuït aquesta petició a suposats acords, diu, amb l'extrema dreta.
El govern i els consells també han demanat la retirada del darrer decret estatal que amplia la capacitat ordinària d'acollida a les Balears, passant de 406 a 434 places, un fet que elevaria el llindar previ a la declaració de contingència migratòria.
També han demanat més recursos per atendre els menors que s'acullen actualment. La presidenta ha assenyalat que els 7,8 milions d'euros transferits per l'Estat només suposen un 10% de la despesa total. A la mateixa línia, els consells insulars han demanat al Ministeri poder recórrer als romanents per poder fer front a despeses extraordinàries derivades de l'atenció a aquests infants.
I Marc Aprovenja ha presentat oficialment la seva candidatura per seguir al capdavant del PP Balear, afronta el camí per revalidar el seu lideratge amb l'aval de quasi 4.700 afiliats, és un 30% més de suports dels que va tenir el 2021, quan per primera vegada va presentar-se per ser la cap dels populars en substitució de Vial Company.
El Congrés Regional serà el 23 de maig i allà es dibuixaran les línies mestres del partit per afrontar les eleccions autonòmiques de l'any que ve i mantenir-se 4 anys més al Consolat, però ens defensa l'ambició del seu projecte.
No és un projecte de dir això ha anat bé. No ho toquem, seguim igual. No. Ja me coneixeu. No. No basta. Ara en volem més. En volem molt més. Més majories. Més estabilitat. Menys traves.
També ha reivindicat que el Partit Popular no només és el primer de les Balears, sinó que també el que més s'assembla a la seva gent.
José Antonio Puebla ha estat nomenat nou cap superior de la Policia Nacional a les Illes.
El comissari succeeix en el càrrec José Luis Santafé, que va ser designat el març com a nou director adjunt d'AO de la Policia Nacional, el màxim càrrec d'uniformat en el cos. Això arran de la destitució de José Ángel González, acusat d'agressió sexual, recordem-ho, per una companya del cos. Puebla era des de l'estiu passat el secretari general de la Divisió de Personal del Ministeri de l'Interior.
I avui hem de parlar també d'un nou crim masclista a l'estat espanyol. Una dona de 43 anys ha estat assassinada a Toledo a mans de la seva exparella, qui després s'ha suïcidat. La víctima estava registrada a Biogen amb un nivell baix de protecció.
La Guàrdia Civil investiga la treballa en un domicili del cos de la dona amb ferides d'arma blanca que ha aparegut al costat d'un altre cos d'un home penjat a la localitat de Sesenya. És l'exparella de la víctima, un individu de 50 anys amb antecedents per violència masclista. Tot ha passat després d'una brega amb el fill de la víctima que ha acabat a l'hospital.
I a Ciutadella, la Policia Nacional ha detengut 3 persones per un intent d'homicidi en grau de tentativa, atemptat contra agents de l'autoritat i trencament d'un ordre d'allunyament.
Un fet que varen passar la matinada del diumenge, una discussió entre dos joves coneguts va provocar que un d'ells li disparàs fins a 5 trets amb una pistola de perdigons a la cara de l'altre. Després, el pare de l'agressor i el tercer home es varen afegir a la baralla i varen continuar pegant el jove, escoltant Plácido Martínez, cap de la comissaria de policia de la Policia Nacional de Ciutadella.
Todos tienen antecedentes, los agresores también el agredido. El agresor había puesto 13 horas antes, había puesto una denuncia de hechos referidos al día 18, que se reunieron un grupo de amigos y le sustrajeron o echó en falta una medicación de metadona y tranquimacil. Padre e hijo tenían una orden de alejamiento y curiosamente pues se juntaron. Y bueno, al final han quedado en libertad con cargos.
També a Palma, 9 persones han estat detengudes per una baralla multitudinària amb 3 ferits ocorreguda la matinada de dimecres al carrer d'Aragó. Els fets es varen originar després que un grup acusés a un altre d'haver robat un telèfon mòbil. Són les 7:15.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Ministeri de Sanitat ha fet una nova proposta per intentar desbloquejar el conflicte laboral amb els metges, reduir de manera progressiva la jornada màxima fins a 42 hores setmanals en 3 anys i 40 hores en 5. La proposta ja s'ha traslladat al comitè de vaga, però els sindicats la consideren insuficient i mantenen les aturades previstes per la setmana que ve.
El Ministeri ha anul·lat una reunió amb les comunitats autònomes, entre elles les Illes Balears, per asseguren la manca de voluntat negociadora per part dels sindicats. Dins aquest escenari, els professionals mèdics han tornat a demanar la dimissió de la ministra. Miguel Lázaro és el president del Sindicat Mèdic de les Illes Balears.
El médico tiene que ver 40 pacientes en primaria, el médico tiene que operar a las 4 o 5 de la mañana porque tiene guardias de 24 horas, es que bueno, está en riesgo la seguridad del paciente y eso es lo que nos estamos jugando.
La consellera de Salut, Manuela García, ha criticat la manca de capacitat de la ministra per desencallar aquest conflicte laboral que ja ha obligat a suspendre, recordem, 50.000 consultes i intervencions quirúrgiques a les illes.
No se puede llegar a hacer un acuerdo unilateral como hizo o dejar de negociar con los profesionales durante un largo periodo de tiempo. Es imposible. Tiene que sentarse y continuamente estar negociando, que es lo que le toca.
Davant dels comentaris desfavorables, la ministra Mònica García ha insistit en la seva voluntat de diàleg per arribar a un acord. Declaracions a la Comissió de Sanitat del Senat.
Nuestro compromiso con el diálogo sigue intacto, el objetivo de seguir manteniendo esas mejoras es intacto, son reales para la profesión médica. Es la primera vez en 23 años que se cambia el marco jurídico para mejorar las condiciones laborales.
La ministra ha destacat que en les darreres setmanes s'han intensificat els contactes amb els sindicats, s'han abordat temes referents a la jornada laboral, l'organització de les guàrdies, també la classificació professional o la jubilació. De moment, però, sense que s'hagi arribat a cap entesa.
I encara en matèria sanitària, la consellera ha implantat el programa de cribatge poblacional de càncer de cèrvix a tots els centres de salut d'Eivissa i de Formentera. Això després del pilotatge que s'ha fet durant el darrer any al Centre de Salut de Sant Jordi.
El programa s'adreça a prop de 50.000 dones entre 25 i 65 anys a les Pitiusses. S'implantarà de manera progressiva per franges d'edat, començant per les de més edat. De moment ja s'han contactat amb 1.700 persones en la fase inicial. El cribratge diferencia dos grups, dones de 25 a 29, que fan una citologia cada 3 anys, i dones de 30 a 65 que podran accedir a una prova de detecció del virus del papiloma humà mitjançant una autopresa vaginal cada 5 anys. Manuela García és la consellera de Salut.
Que las lesiones podrán tratar, se podrán curar y no tienen por qué evolucionar hacia un cáncer de cérvix. Por lo tanto, creemos que es un screening muy importante. Y en el momento actual en que hemos empezado ya hay 1.800 mujeres a las que se ha extendido el programa.
A les Balears es diagnostiquen 60 casos anuals de càncer de cèrvix i es registren aproximadament 24 defuncions.
I per la mare d'habitatge. El mercat de compra-venda ha encetat l'any amb una frenada de l'activitat en comparació amb un any enrere. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, les operacions varen caure un 4,4% el segon mes en comparació al febrer del 2025.
I el que s'hi ha crescut, en canvi, és la compra-venda d'habitatge nou. De fet, del total d'immobles venuts en els dos primers mesos, el 22% han estat de nova construcció, 4 punts més que l'any 2025. Pel que fa als preus, els experts asseguren que els de compra-venda pujaran un 10% enguany, però auguren una frenada en el preu del lloguer.
I parlant de lloguers, des d'avui, 12 famílies de Calvià viuran en aquest règim. Unes cases que ha comprat l'Ibavi eren de l'Ajuntament i estaven tancades des de fa anys.
Na Sandra ja té les claus de la seva nova llar i ben aviat s'instal·larà amb els seus 4 fills.
Yo vivo en Magaluf desde hace ya 6 años, una casa cedida por mis padres. Y bueno, llevaba mucho tiempo esperando que l'Ibavi me diera un piso así. I superfeliç.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, n'ha lliurat aquestes claus a tots els beneficiaris, que pagaran una renda mitjana de 580 euros en funció dels seus ingressos.
Estamos desarrollando todo un conjunto de actividades y todo un conjunto de iniciativas y programas para conseguir momentos como los de hoy, para conseguir que residentes en Calvià tengan vivienda en Calvià.
Els pisos tenen una superfície mitjana de 70 metres quadrats i dos d'ells estan adaptats per a persones amb discapacitat.
I un apunt de l'economia, la banca Marca es mostra prudent davant els efectes del conflicte de l'Orient Mitjà a les Balears. L'entitat financera assegura que segueixen amb atenció, però sense alarma. La situació. L'entitat ha anunciat els resultats del 2025, on les Balears han arribat als 13.000 milions d'euros en volum de negoci. Això és un 9% més que l'any passat. José Luis Acea és el conseller delegat de Banca Marca.
Pero estamos vigilantes y constructivos, muy conscientes de que el trabajo está hecho antes. Y por tanto diría que en general nuestros clientes están tranquilos. Incluso diría que en algún caso también con expectativas positivas por algún momento oportunístico de mercado. En cuanto a las perspectivas en general, creemos que dependerá de lo que dure el conflicto.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
En 20 minuts de les 7, el Consell d'Eivissa reconeix mancances importants d'informació en la nova contracta d'autobusos. La institució estudia sancionar l'empresa adjudicatària.
El conseller de Mobilitat, Mariano Joan, assegura que en aquestes 3 primeres setmanes de funcionament del servei l'empresa ha incomplert el pla d'informació que estava previst per contracte.
Reconeixem que l'empresa concessionària, l'empresa Alsa, no ha informat tot el que tenia que informar, de la intensitat que tenia que informar i de la qualitat que tenia que informar. Per tant, aquí nosaltres analitzarem totes aquestes mancances que hi ha hagut amb el pla d'informació en el que es va comprometre Alsa i que nosaltres considerem que no ha complert. I després, doncs, el funcionament del propi pla, ja la implementació del propi servei ja està demostrant o està assenyalant doncs, certes mancances.
Tot i això, Joan ha recordat que la nova contracta suposa un 50% de cobertura de línies i de quilòmetres. Entre les causes de les queixes dels usuaris, el conseller ha explicat que aquest pla es va començar a fer l'any 2020, tot i que s'ha implantat ara, quan hi ha hagut un increment, diu, de població important.
Hi ha hagut un augment de població molt important, 17.000 persones més a seguida d'Eivissa, hi ha hagut la gratuïtat, el transport públic és gratuït i, per tant, han passat de 5 milions i mig de passatgers a 7 milions de passatgers i la concessió que ha sortit ara pues, té alguns punts on es queda.
En tot cas, el Consell assegura també que s'estan recollint les propostes dels usuaris i que ja s'han implantat millores en les línies més sol·licitades. És el cas, per exemple, de la línia que va des de Sant Antoni a Sant Josep de Sa Talaia. Altres millores ja s'han demanat a Alsa, en concret, a l'empresa adjudicatària, a línies com, per exemple, la de Cala Llonga o Cana Negreta, també a Portinaig o a Sant Joan, sobretot en horaris laborals, que són la majoria de les demandes que arriben al Consell d'Eivissa.
I parlant ara de transport marítim, les Balears mantenen el rebuig al lloguer d'embarcacions d'esbarjo, l'anomenat Airbnb nàutic. De fet, el govern ja ha presentat al·legacions a la norma que l'Estat ara modifica amb aquest objectiu.
L'executiu espanyol ara obre la porta a que signin les comunitats les que triïn si apliquen aquesta norma, però la Conselleria de la Mà insisteix que a les Balears ja tenen la competència de forma exclusiva. Així ho defensa el govern i també el sector nàutic, que s'han reunit aquest dijous a la quarta mesa nàutica de les Illes. Tot això coincidint amb l'inici de la temporada alta d'aquest tipus d'activitats, precisament, és el conseller Juan Manuel Lafuente.
La conselleria ha presentado alegaciones a este borrador de decreto que está haciendo la Dirección General de Marina Mercante, con la cual mantenemos correctas relaciones, pero sí que defendemos nuestras competencias y consideramos que quien debe, en todo caso, decidir sobre esa posibilidad són les comunitats autònomes que tenen competència exclusiva en esta matèria.
La norma estatal va entrar en vigor a l'estiu passat, però just abans el govern va aprovar un decret propi perquè no es pogués aplicar a les Illes Balears. A la trobada també s'han tractat temes com ara els resultats de l'activitat sancionadora. En total, l'any passat es varen obrir 168 expedients. En aquesta matèria, precisament, la majoria d'ells precisament ja resolts.
I el Port de Mou tindrà en el futur com a mínim un tercer ascensor que reforçarà la connexió amb la ciutat. És una de les propostes clau del projecte de remodelació de la Ribera Sud que ha agafat forma a través d'un procés participatiu en el qual s'han recollit més de 300 iniciatives.
L'objectiu és clar, en tot cas, deixar enrere la separació entre port i nucli urbà. També es crearà una plataforma única en què vianants i vehicles compartiran aquest espai. Hi haurà, a més, unes zones d'ombra, nous espais d'aparcament i també reforçarà el transport públic amb fins i tot un bus nàutic. La previsió és que les obres comencin a l'octubre de l'any 2027, a l'any que ve, i marcaran l'inici d'una transformació, diuen, orientada a convertir el port en un espai sostenible, però també actiu, divers i equilibrat. Sentim precisament el director de l'Autoritat Portuària de les Balears, que és Toni Ginart, i després el batlle Héctor Pons.
ha quedat claríssim que hem de millorar aquesta connectivitat amb com a mínim una altra connexió vertical entre Esport i la ciutat. Tenim l'exemple de dos ascensors que ja estan funcionant, sembla la opció més eficient en quant a espai.
Una transformació d'esport, que és la més important que s'haurà fet en 30 anys, cap a un port que sigui més connectat amb la ciutat, per una banda. Per altra banda, que sigui un port que permeti més diversitat d'activitats amb aquesta plataforma única.
I l'Escola d'Hoteleria de les Illes compleix 30 anys i ho va celebrar ahir vespre amb una gala de reconeixement a tots els que han passat pel centre i amb la firma d'un conveni de col·laboració amb Relais Roche, una de les millors escoles del món de direcció hotelera i de turisme que es troba a Marbella. L'objectiu d'aquest acord és millorar la formació dels alumnes i fomentar el talent qualificat en la indústria turística.
A partir d'aquí, com ha afirmat el conseller de Turisme, Jaume Bauzà, en representació del govern, es definiran les línies d'actuació concretes en aquest sentit.
Aquest protocol de col·laboració el que marca és això, un full de ruta clar, un full de ruta cap a l'excel·lència, un full de ruta cap a millorar la formació. Un territori com el nostre, que la principal indústria és la turística, no podríem fer altra cosa més que juntar sinergies uns amb els altres.
El director del campus de Les Roches, José Manuel Soler, ha assegurat que aquest conveni és essencial per la necessitat del talent qualificat a la indústria turística i ha destacat que el seu lideratge respon, sobretot, a la formació dels alumnes de caràcter professional, però també personal.
Somos muy conscientes de que los alumnos que están con nosotros tienen 18 años, están realmente desarrollándose como personas y al final una formación con valores, sobre todo para que ellos puedan identificar qué es lo que quieren ser, qué quieren hacer.
Maria Llompar Bibiloni, directora gerent de l'Escola d'Hoteleria, valorava els reconeixements a entitats i a les persones clau en la història de l'escola.
A les illes ens dedicam a lo que és hosteleria i turisme, no? I aquesta era la visió i això és el que nosaltres intentam, és dir, sempre progressant.
Entre els assistents en aquesta gala, precisament també hi va haver la presidenta del govern, Marga Proens, i a l'acte també es va presentar la nova identitat de marca i els principals eixos de futur de l'escola.
I són les 7 i 27, fem un cop d'ull als 7 diaris editats a les Illes. Avui, Toni, plens de fotografies de Sant Jordi, però també d'educació i de política.
És un d'aquells dies en què els fotògrafs es poden lluir, treure un aspecte, un matís diferent en aquesta festivitat de les roses, dels llibres, i que, per tant, dona molt de joc. I dèiem també la resta de temes perquè, d'entrada, el govern central diu que modificarà la llei perquè no torni a haver casos com el del mestre interí que ha començat a sompisar i que ha produït aquestes protestes, que anem seguint també en aquest espai informatiu. És el titular de portada al Diari de Mallorca, per exemple, amb fotografies, dèiem, de joves, amb roses i llibres, primers plans. També les trobam a última hora, en aquest cas plans més generals, on també es veuen els trats, allà on es venien aquests llibres, i trobam també el titular sobre Miguel Roldán, aquest professor, amb foto petita de la ministra Cira Rego, que ahir es va desplaçar fins a Palma precisament per tractar aquesta qüestió. Al respecte, en parlen també els digitals. Mallorca Diario entrevista el primer defensor dels menors que hi va, que parla d'agressions sexuals, però en aquest cas entre menors, de com està la llei, de com s'ha de respondre. Ara Balears, per la seva banda, va en aquest cas en política, deien que també en veiem molta a la premsa editada aquí, perquè Marga Proens, diu, va deixar sense cadira els seus consellers en un acte de partit. OK Balears, també amb un titular un tant enrevessat, diu que la presidenta de Balears acaba amb els que abusen de les pagues d'Armengol, es refereix a que el govern balear reclamarà els accessos que es van produir en la renda social garantida, en la RESOGA, a la gent que la va cobrar de forma indeguda. I a les Pitiuses posen el focus en que Balears demana que s'aturi el repartiment de menes, fotografies, en aquest cas, de Sant Jordi, també. Això, el periódico d'Eivissa, el Diario, també aquestes fotografies, però el titular dediquen a dir que canvien les línies d'abusos, en parlàvem fa just ara per les queixes dels usuaris, i el Menorca, que també ho dèiem fa just una estona, diu que Mahó dibuixa un port per al seu futur, amb un bus, també, que parlàvem ara d'autobusos, i també amb ascensors i, sobretot, amb manco cotxes.
I la premsa estatal avui té el focus clar i és per l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy.
Un expresident que ja no troba massa crèdit a les portades, fotografies d'ell declarant pràcticament iguals a les principals capçaleres, i el País destaca que va donar suport a la cúpula d'Interior assegurant que tot el que es va fer era legal, diu que ho va negar tot, més cara d'enfadat a la fotografia que trobem a El Mundo, que també destaca que ho nega tot. També diu, però, que el PP veu en el concepte de prioritat nacional referida a la immigració i encunyat per Vox una cosa assumible. La Vanguardia també du el tema de Rajoy a les totes, però a dalt, evidentment, du les fotografies de Sant Jordi. Recorden que és l'únic que capçalera que s'edita a Catalunya i, per tant, destaca aquesta qüestió. L'únic discordant avui és l'ABC, que destaca, atenció, que el Regne Unit pagarà a França perquè no deixi travessar migrants per les seves fronteres, perquè no arribin des de França als Estats Units. I també retreu, en aquest cas, a Feijóo, a la banda de baix de la seva portada, que els seus pactes amb Vox l'obligaran, d'alguna manera, a fer reformes de determinades lleis.
Són ara les 7:30. Resumim les qüestions principals d'aquest matí de divendres. Les famílies de l'escola de Sant Pisà de Palma continuen amb la vaga avui, no duran els seus fills a classe per protestar per la incorporació del mestre condemnat per assetjament a un menor l'any 2021.
Ahir, 6 de cada 10 famílies van secundar l'aturada i diuen que continuaran amb la protesta fins que la situació no es resolgui. Recordem que aquests fets ja es van viure al CEIP Sant Sardina a l'inici del curs escolar. Precisament, arran d'aquest cas, la ministra d'Infància, Cira Rego, ha anunciat a Palma que es canviarà la llei perquè els docents condemnats per aquest delicte no puguin exercir en escoles.
Una demanda que además viene de otros territorios de nuestro país y que lógicamente a la hora de ampliar la ley pues hemos tenido en cuenta y se va a considerar. Como decía, es una ley que va dentro de poquito tiempo al Consejo de Ministros.
Declaracions de Rego després de reunir-se amb la presidenta del govern, Marga Proens.
Una trobada a la qual el govern i els consells insulars han reclamat a l'executiu central la contingència preventiva per frenar el repartiment de menors migrants procedents de les Canàries.
La titular d'Infància, per part seva, ha reconegut la situació les Illes i diu que per això només s'han enviat 4 infants de les Canàries.
I Marga Proens ha presentat de manera oficial la seva candidatura per seguir al capdavant del Partit Popular de les Balears.
L'avalen gairebé 4.700 afiliats, és un 30% més de suports que els que va tenir el 2021. Proens defensa l'ambició del seu projecte.
Som el primer partit de les Illes Balears. El partit amb més gent, però amb gent més diversa, més plural. El partit on creiem en la llibertat individual de cada afiliat.
El Congrés Regional del PP serà el 23 de maig.
I José Antonio Puebla és el nou cap superior de la Policia Nacional a les Balears.
El comissari succeeix en el càrrec José Luis Santafé, que va ser designat el març nou director adjunt operatiu de la Policia Nacional. L'anterior DAO, José Ángel González, va ser destituït perquè l'investiguen per una agressió sexual a una companya del cos.
I l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, nega en el judici del cas Kitchen l'espionatge a Luis Bárcenas i haver destruït proves de la Caixa B del Partit Popular.
D'aquesta manera, Rajoy contradiu les acusacions de l'extesorer del PP. Rajoy, en qualitat de testimoni, s'ha limitat a contestar amb monosíl·labs i evasives a les preguntes de l'acusació i s'ha desvinculat totalment de la suposada trama política.
Y yo, desde luego, de esa operación policial, me enteré realmente en una comisión al que fui yo en el 2021 en el Congreso, cuando un policía dijo que a él nadie le había dado instrucciones para buscar papeles de nadie, sino que de lo que buscaban era el dinero de Bárcenas y los testaferros.
I acord entre Israel i el Líban per allargar l'alto al foc 3 setmanes més.
Ho ha anunciat el president dels Estats Units, Donald Trump.
And we had a great meeting with the very high officials of...
Després de reunir-se, una reunió molt positiva, ha dit, amb representants dels dos països a la Casa Blanca. L'anunci arriba en un dels dies més mortífers. Els bombardejos d'Israel al Líban han matat al manco 5 persones, entre les quals una periodista.
I d'aquí a uns minuts els ampliem els detalls de la crònica internacional. També serem en directe a la platja de Muro, on s'allotgen bona part dels participants d'una de les principals proves del ciclisme a les Illes, la Mallorca 312.
Aquesta competició espera reunir demà prop de 8.500 ciclistes que recorreran algunes carreteres de l'illa. Les restriccions del trànsit afectaran especialment vies de la Serra de Tramuntana, el nord, el ponent i el pla.
I de la cultura, avui parlem de Sant Jordi, que ha tingut una alta participació a les Illes.
El president del Gremi de Llibreters de Mallorca, Miquel Ferrer, ha valorat molt positivament la jornada.
Està a veure com està al centre de Palma, però també la Rambla estava a tope, la plaça Major també, tot el dia hi ha hagut molta gent, per tant, molt contents i molt satisfets.
De fet, a Palma pràcticament s'han igualat les bones vendes de l'any passat, segons aquest primer balanç.
I pel que fa al temps, avui creix la presència de núvols. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Situació de temps variable. Les Balears, en presència de núvols de base alta, sobretot a les Pitiüses, poden veure aquí el cel més enterbolit. Alguns núvols alts també a Mallorca i a Menorca, però és cert que, quan més al nord, ambient més destapat. Quant a les temperatures, avui les màximes es mantindran entre els 20 i els 25 graus, les més elevades a punts del ponent de cada una de les illes, sobretot a la zona de Palma, amb aquest vent que bufarà de llevant en qualque cop moderat i, per tant, la situació marítima més alterada, sobretot a la costa est de cada una de les illes, en especial de les Pitiüses, on podríem veure qualque Radal de Forta Maró.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem la informació esportiva quan són les 7:35. Avui parlant del Reial Mallorca, que demà afrontarà contra l'Alavés, un partit vital per la permanència. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquinista realitzarà avui matí el darrer entrenament a Sant Bibiloni abans de viatjar cap a Vitoria. Els de Martín de Michelis estan 2 punts per damunt del descens i jugaran demà a les 2 del migdia a l'estadi de l'Alavés, que és precisament l'equip que marca la zona de relegació amb 33 punts. Per aquest enfrontament a Mendizorroza, el tècnic de Michelis no podrà comptar amb els lesionats Antonio Raillo, Mateo Joseph, Bergstrom i Jan Salas, i el principal dubte és si Zito Lubumbo arribarà a temps. L'extrem angolès va patir una lesió muscular al partit contra el Rayo Vallecano i no assegura la seva presència a la convocatòria mallorquinista. I ahir es va tancar la jornada intersetmanal amb 3 partits, Llevant 2, Sevilla 0, Rayo Vallecano 1, Espanyol 0 i Oviedo 1, Villarreal 1. Avui vespre, a l'estadi de la Cartuja, començarà ja la jornada 32 amb el partit entre el Real Betis i el Real Madrid. I a Primera Federació, l'Aude Eivissa jugarà demà a domicili contra el Villarreal B quan passi un quart de les 4. El conjunt groguet és quart a la classificació amb 54 punts i du una única derrota en els darrers de 8 partits de Lliga. Pel que fa al conjunt blau cel, els de Miguel Álvarez són 12ans amb 43 punts a només 4 del descens. Escoltam el tècnic de l'Aude.
Que es un equipo que está ahora mismo on fire, que hay que competirlo, jugarlo muy bien, y es como tenemos que hacer ahí. Hay un objetivo que tenemos que ser claro, un objetivo claro, que es dejar al club donde debe estar, y el Vita es un equipo grande que ahora mismo por las circunstancias pues estamos donde estamos, pero nosotros queremos dejar al Audi Ibiza donde se merece.
A la Champions femenina, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro disputarà demà a Múnich el partit d'anada de les semifinals de la Champions contra el Bayern. Després de proclamar-se campiones de Lliga el passat dimecres, les jugadores mallorquines cercaran un bon resultat contra l'equip bàvares. Escoltam la migcampista Patrick Guijarro parlant de l'enfrontament.
Creo que podemos estar orgullosas de lo que estamos haciendo por los dos títulos que tenemos y porque seguimos vivas en una final de la Copa de la Reina y en una semis de Champions. Y por supuesto estos dos partidos contra el Bayern van a ser duros, difíciles, pero vamos a con todo al 100% y intentar estar en una nueva final.
El partit d'anada entre Barça i Bayern començarà demà quan passi un quart de les 6 i el partit de tornada al Camp Nou se disputarà el diumenge 3 de maig a les 4:30. Un altre punt en futbol, perquè a la segona federació femenina, la jugadora del Balears, Fàtima Traversaro, ha renovat amb el club blanquiblau per un any més. El seu entrenador, Miqui Mayans, ha parlat d'aquesta operació.
Doncs estem molt contents, igual que quan va ser convocada per l'Uruguai, és una jugadora fonamental per l'equip, estem contents de la renovació, una més, és la feina que estem fent tant el cos tècnic com el club. Vam deixar ja clar en la renovació del cos tècnic que volíem començar a fiançar el projecte de cara l'any que ve, i és una jugadora més, una peça més importantíssima de cara en aquest projecte de la següent temporada.
El Balears 5, la classificació està centrat en la pròxima temporada perquè enguany ja no pot optar al play-off d'ascens. Demà migdia disputarà contra l'Els a domicili el darrer partit del curs. Per la mare de tenis, Jaume Munar jugarà avui la segona ronda del Masters 1000 de Madrid contra Casper Ruud, número 15 del món, per cercar bitllet per als 700 de final del torneig. El santanyiner va guanyar ahir Alexander Shevchenko per 6-4 i 6-1. Per cert, Munar ha parlat de la nova sensació del tenis espanyol, Rafa Joder.
Sí, a ver, es fantástico que sean jugadores de esta edad y de este nivel. Creo que son fantásticos jugadores los tres. Siendo muy sincero, a Jodar ya lo había visto en Australia y aluciné. Es una realidad, es así, tiene un impacto de pelota especial, tiene una claridad de ideas increíble. Y después, yo siempre lo digo, es un chico que juega muy bien a tenis, que no tiene ningún complejo y que puede hacer prácticamente cualquier cosa, que eso es increíble.
I en pàdel, Gemma Trià ja ha debutat amb victòria al Premier Padel de Brussel·les. La menorquina, amb la seva companya Delphi Brea, s'ha imposat per 6-1 i 6-2 la parella formada per Marta Barrera i Jimena Velasco. Avui, als quarts de final, Trià i Brea s'enfrontaran a Alejandra Salazar i Alejandra Alonso. I en motociclisme, aquest cap de setmana torna al Mundial amb el Gran Premi d'Espanya, el circuit Ángel Nieto. El mallorquí Izan Guevara opta al lideratge de Moto2. El pilot de Blue Crew Pramac Yamaha ha signat 2 podis en 3 curses en aquest inici de temporada i és segon a la general a només 3.5 punts del líder Manu González. Uns registres que permeten somiar.
Y este año, pues claramente el objetivo es el Mundial. Sí que es verdad que es un objetivo grande, es pronto. Yo ahora mismo voy poniendo objetivos carrera tras carrera, però hay que estar ahí y en un futuro poder llegar a conseguir ese objetivo.
En motociclisme, tancam l'informació esportiva.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears. Vuelve la Fira del Llongat Spillery. El 26 de abril desde las 9 de la mañana. 10ª edición con gastronomía, artesanía y actividades. Cercavila, charanga, show cookings y tardeo. Y muchos llongats hechos por nuestros panaderos. También veganos y sin gluten. La EMT refuerza la línea 31 de bus. ¡Te esperamos! Ayuntamiento de Palma.
Dissabte, a partir de les 12, viu amb Esports 3 en joc el futbol de primera divisió des de l'estadi Mendizorroza. A l'abast, Reial Mallorca. En acabar la primera federació amb el Villarreal B U d'Eivissa.
Dejarse de ego de tontería y hay que competir. El fútbol va de competir y no va de otra cosa.
I el millor futbol sala des del Palau d'Esport de Sant Moix, Palma Futsal o Parrulo. Tot a IB3 Ràdio i el YouTube d'Esports i B3.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7:42, sortim ara a l'exterior, anem fins a la platja de Muro. Torna una de les principals proves del ciclisme a les Balears, tot a punt perquè demà dissabte arrenqui la Mallorca 312, que enguany espera reunir prop de 8.500 ciclistes que recorreran algunes carreteres de l'illa. Les restriccions de trànsit afectaran especialment vies de la Serra de Tramuntana al nord, al Ponent i al Plan. Els darrers anys, el cicloturisme ha esdevingut una tendència en auge que contribueix a allargar la temporada turística per l'impacte econòmic estimat en 18 milions d'euros en els hotels i l'oferta complementària. La Mallorca 312 manté la seva localització de sortida i arribada a la platja de Muro. Per això anem en directe fins a l'hotel Viva Blue, en aquesta zona costanera. Allà hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia, Ida. Precisament ja hem arribat ben pres, som a l'entrada principal d'aquest establiment turístic. Molt moviment en aquest moment, en aquesta hora d'alt de matí, ciclistes equipats amb el mallot, també amb el culot, que encara però estan berenant. Avui molts diuen que s'ho prenen més aviat en calma. Ja m'acompanya en aquest moment per parlar-ne el director de l'hotel, que és Matías Tocores, però també podrem parlar, ara ja també m'acompanya, Joseba Beloki, que és una de les veus referencials, una dels referents del ciclisme espanyol, també interessant nacional. Primer de tot, però amb el director de l'hotel, Matías Tocores. Molt bon dia, senyor Tocores.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, li voldria demanar quina ocupació teniu aquest cap de setmana justament coincidint amb la Mallorca 312.
Bueno, aquest cap de setmana estem en el 100% d'ocupació. Com és lògic, nosaltres som l'hotel oficial de la Mallorca 312 i l'ocupació que tenim és el 100%.
Director, creu que si no hi hagués aquesta cursa, que va esdevenint com un esdeveniment molt important en aquest moment, esdeveniment esportiu, minvarien els turistes allotjats aquí mateix?
Bueno, per sort nosaltres som un hotel enfocat molt en el deport, en ciclisme i en les triatletes, i solen tenir bones ocupacions durant el mes de març i abril. Si és vera que potser seria un poc més baixa, potser rondaria el 90%, però l'ocupació seria també bastant bona, com ha estat els altres anys.
L'ocupació, per tant, diu que seria molt bona, bastant bona, no tant com és aquest cap de setmana. Manejau xifres de despesa que deixen aquests cicloturistes al vostre hotel?
Bueno, ara la despesa segurament està entre uns 100-150 euros per persona amb habitació doble, mitja pensió, aquí a l'hotel.
Aquest perfil de turista, prou analitzat, de fet l'universitat en té un informe, ajuda a allargar la temporada turística en el temps, ja per davant com per darrere?
Sí, per supost. Nosaltres i els hotels d'aquesta zona, la Playa Muro, solen obrir a principi de març, qualcun a final de febrer, i allargant la temporada degut en aquest tipus de turista.
Per tant, allargament de la temporada turística, beneficis econòmics pels establiments, i com vos he anunciat, també m'acompanya aquest dematí a Joseba Beloki, que és un dels referents del turisme, del cicloturisme, en aquest cas del ciclisme, ho diríem així, del ciclisme espanyol, també internacional. Vostè, Joseba, ha competit arreu del món. Per què tria Mallorca? Per què competirà demà?
Bon dia. Bueno, vine hace ya aproximadamente 13 años, conocí esta prueba y me enamoró Mallorca, me enamoró, conocía Mallorca de haber competido, pero no tienes esa referencia de lo que es el disfrute y lo que ahora nos gusta a nosotros, que es esa relación directa de la bicicleta con la naturaleza y demás, mar, montaña. Creo que tenéis una isla maravillosa en ese sentido, un territorio fantástico para hacer cicloturismo, y aparte de eso, pues poco a poco esa lista de amigos se hace grande, y ahora pues suelo venir durante el año, suelo venir en varias ocasiones.
Per tant, un gaudi, també fer amics de mica en mica, a més cada any. I també m'acompanya en aquest moment en Xavier Bozada, que ell és cap d'esports d'aquest hotel. Ens agradaria saber com vos prepareu aquests dies previs per aquesta prova esportiva tan important.
Bueno, realment l'hotel està bastant ben equipat per tema deportiu, i venen molt de triatletes en aquest hotel. Tenim una sala de bicicletes que hi caben pràcticament 500 bicicletes, i és simplement assumir pues, un volum més alt de ciclistes aquesta setmana, i simplement és això, assumir un poc més de volum de persones que venen a fer concretament ciclisme i no triatlon.
Assumir, per tant, un major volum de cicloturistes. Tanmateix, hi ha veus crítiques cada any pels talls de les carreteres. N'hem parlat un poc abans d'aquesta entrevista. Què els diríeu en aquestes veus crítiques?
Bueno, que si no és una cosa, és l'altra. Si no és massa guiris a la platja, és massa bicicletes a la carretera. Si volem allargar la temporada turística, pues, s'ha de fer de qualque manera. I jo crec que realment pues, aquest és un bon tema cicloturista, és una de les millors maneres per poder allargar la temporada turística i no queda molt en 6 mesos, que no crec que ho vulgui ningú, això.
I ja ho sentiu, aquesta és la conclusió, el cicloturisme, una de les maneres per allargar aquesta temporada turística aquí a Mallorca. N'hem volgut parlar amb Matías Tugores, ell és director d'aquest hotel aquí a la platja de Muro. També n'hem parlat amb Joseba Beloki, ell és ciclista referent internacional, també espanyol, i finalment en Xavier Bozada, que ell és cap d'esports de l'hotel. I fins aquí, companys, aquesta és la situació ara mateix, tot a punt per començar ja demà aquesta prova cicloturista.
Gràcies, Caterina. Vam parlar d'una prova ciclista, aquesta Mallorca 312, que demà dissabte farà que es talli la circulació a diverses carreteres de Mallorca. Els tancaments van per trams horaris i es poden consultar a través del web de l'organització de la Mallorca 312, i començaran ben prest a partir de les 5 de la matinada a la platja de Muro, que, com dèiem, és el punt de sortida.
I després pujaran cap a Pollença, i el tall afectarà durant tot el matí a l'MA10, també la carretera de la Serra, de punta a punta pràcticament, de Pollença fins a Andratx. Posteriorment, i durant el dematí i fins ben passat el migdia, altres carreteres afectades seran la que van d'Andratx a Esportles, passant per Puigpunyent, també la d'Esportles a Santa Maria, i d'aquest punt a Alaró, Lloseta, Mancor, Sauva, Campanet i Sa Pobla. A partir del migdia i durant l'hora baixa, la prova afectarà les carreteres que van de Sa Pobla fins a Artà, passant pels pobles de Muro, Santa Margalida, Ariany i Petra, i tornaran per la carretera MA12 d'Artà fins a Platja de Muro, que estarà tancada durant l'hora baixa en sentit precisament Platja de Muro, perquè et circular i acaba al mateix punt allà on surt.
I parlem encara d'una qüestió relacionada amb la mobilitat a les carreteres. La DGT ha posat en marxa un nou telèfon, és el 018, d'atenció a les víctimes d'accidents de trànsit. Aquest telèfon gratuït que ha presentat el ministre de l'Interior dona resposta a una demanda històrica de les associacions de víctimes. Té cobertura nacional i vol ajudar tots els afectats per un sinistre viari.
El 018, centralitzat per la DGT, estarà disponible de dilluns a diumenge i de 8 del matí a 9 del vespre. És d'assistència gratuïta i donarà assessorament legal i suport especialitzat a les víctimes d'un accident. L'atenció serà professional i confidencial. Pel ministre Grande Marlaska, és una ajuda, diu, essencial.
Es un servicio clave como primer punto de contacto a través del cual las víctimas reciben información, orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional tan importante en los primeros momentos siempre más dramáticos. La atención telefónica reduce barreras como el miedo, la distancia geográfica, la falta de recursos económicos que también se aludía o el desconocimiento que también se aludía de los procedimientos disponibles.
L'equip estarà format per 9 persones, 6 graduats en treball social, una psicòloga, un advocat i un perfil addicional encarregat de tasques de coordinació.
Són ara les 7:50 minuts. Acaba una setmana clau en el judici pel cas Kitchen. Mariano Rajoy contradiu les acusacions de Luis Bárcenas. En la compareixença de l'expresident del govern espanyol davant del jutge de l'Audiència Nacional ha negat una operació política contra l'extresorer del PP i ha destruït la suposada comptabilitat en negre del partit.
Rajoy, en qualitat de testimoni, recordem-ho, s'ha limitat a contestar amb monosíl·labs i evasives a les preguntes de l'acusació, com aquesta, que de si ell era el famós M. Rajoy, anotat als papers de Bárcenas.
Anotaciones como Raj, M. Rajoy, el Asturiano o el Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B?
Absolutamente falso.
En el judici que investiga si el Ministeri de l'Interior, quan ell era president, va crear amb fons públics una operació per robar documentació compromesa per al PP, a qui havia estat tresorer de la formació, Luis Bárcenas, Rajoy s'ha desvinculat totalment d'aquesta suposada trama política.
Y yo, desde luego, de esa operación policial, me enteré realmente en una comisión al que fui yo en el 2021 en el Congreso, cuando un policía dijo que a él nadie le había dado instrucciones para buscar papeles de nadie, sino que de lo que buscaban era el dinero de Bárcenas y los testaferros.
També ha declarat l'exsecretari general del PP, Maria Dolores de Cospedal, qüestionada sobre si sabia si Bárcenas guardava informació compromesa, ella té clar que no.
Yo he podido hablar con mi marido, desde luego, de que esta persona que usted ha citado, el tesorero del Partido Popular, quisiera hacer creer que tenía documentación comprometedora. Y he podido hablar con mi marido de que yo tenía la absoluta seguridad que no tenía ningún tipo de documentación comprometedora. Uh-huh. Las dos cosas.
¿Y hago reacciones?
Ni para el Partido Popular ni para mí.
Hi ha hagut reaccions polítiques en aquestes declaracions. El Partit Popular ha tancat files a Mariano Rajoy, Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal.
El tiempo y la justicia van a dar la razón al presidente Rajoy, sin ninguna duda. Esto es un caso que pasó hace muchísimos años, pero lo que sí tenemos de mucha actualidad es que el sanchismo está sentado en el banquillo en estos momentos.
I el PSOE ha carregat en duresa contra l'expresident Patxi López, diputat socialista.
El Partido Popular era toda una estructura para la corrupción y encima de utilización del propio Estado para intentar tapar esa corrupción. Es lo más perverso en democracia que pueda haber.
I també d'aquesta matinada és l'acord entre Israel i el Líban per allargar l'alto el foc 3 setmanes més, ho ha anunciat el president dels Estats Units, Donald Trump, després de reunir-se amb representants dels dos països a la Casa Blanca. Un anunci que arriba en un dels dies més mortífers. Els bombardejos d'Israel al Líban han matat al Manco 5 persones, entre les quals una periodista.
El mandatari nord-americà ha assegurat que la segona reunió de treball amb representants diplomàtics israelians i libanesos per intentar posar fi a la guerra ha estat una gran trobada.
And we had a great meeting with the very high officials of
Des del despatx oval de la Casa Blanca, Trump també ha obert la porta a la possibilitat que el president libanès Josef Aoun i el primer ministre israelí Benjamin Netanyahu es trobin a Washington, ha dit durant les properes setmanes.
L'allargament de la treva al Líban contrasta amb l'alto el foc molt fràgil a l'Iran, on continuen els atacs als darrers aquesta matinada amb drons sobre Teheran.
Això després que Trump ordenés aquest dijous destruir tots els vaixells que col·loquin mines a l'estret d'Hormuz. De fet, ha trepit de tenir el control total del pas estratègic.
I enmig d'aquesta treva tan fràgil amb l'Iran, els líders europeus es reuneixen avui a la cimera de Xipre. Preocupa especialment la situació d'Hormuz.
En el primer dia de cimera, els caps de l'Estat i de govern de la Unió Europea han fet les primeres passes per negociar amb Ucraïna la seva adhesió al club comunitari. Després de salvar el veto d'Hongria, els 27 han desbloquejat el préstec europeu de 90.000 milions d'euros i el nou paquet de sancions contra Rússia.
I a l'Estat espanyol, Maria Guardiola pren possessió com a presidenta de la Junta d'Extremadura.
Després de ser investida per aquest càrrec amb els vots de PP i de Vox, que governaran en coalició per la segona vegada a la regió, ja s'ha anunciat que Vox dirigirà dues conselleries, una de les quals amb rang de vicepresidència.
I continua el judici contra la trama de les mascaretes que seu al banc dels acusats Koldo García, Víctor de Aldama i l'exministre José Luis Ábalos. Ahir va ser el torn de les proves pericials.
Varen declarar les encarregades de l'auditoria que va fer el Ministeri de Transport sobre la compra de mascaretes. Les funcionàries varen explicar que en només 13 minuts es va duplicar per ordre de la trama el nombre d'unitats que es va adquirir, passant de 4 a 8 milions. També van assegurar que va ser una imposició de l'empresa Soluciones de Gestión, que va exigir subministrar 8 milions de mascaretes o res.
Passen uns segons a les 7 i 55 minuts. Moment ara per la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La primera primavera masovera del nostre obligat.
I avui encara parlem de Sant Jordi, que ha estat d'èxit a Palma, que pràcticament ha igualat les bones vendes de l'any passat, segons el primer balanç que han fet els llibreters. Un dia en què el bon temps ha acompanyat i que fins als darrers moments del capvespre les paradetes acollien els darrers compradors amb una bona afluència.
Des de primera hora del matí fins al vespre, milers de persones varen recórrer els principals carrers de Palma, des de plaça Espanya fins a Cort, passant per Sant Miquel, plaça Major, Marquès de Palma i la Rambla, gaudint d'una oferta cultural i comercial que enguany ha estat més ampli i transversal que mai. A més, s'han registrat més de 150 signatures d'autors. El president del Gremi de Llibreters, Miquel Ferrer, valorava molt positivament la jornada.
A veure com està el centre de Palma, però també la Rambla estava a tope, la plaça Major també, tot el dia hi ha hagut molta gent, per tant, molt contents i molt satisfets.
Per la seva banda, la presidenta de l'Associació de Floristes, Marça Francia, també reivindicava la importància de la Diada i la possibilitat de poder donar encara més vida als carrers.
I la veritat que ens feia molta il·lusió, perquè és el primer any que les floristeries podem anar a els llibreters, i la veritat que és superbé. Fa molt bon temps, avui de matí escoles, molta gent, ara està, bueno, una passada.
Parlaren també amb la gent que passejava per demanar-los què han comprat i per qui, sobretot, i això és el que ens deien.
La veritat que és un dia molt especial. Jo feia, crec que és la primera vegada que venc a Mallorca perquè vaig estudiar a Barcelona i sempre ho vivia a Barcelona i m'ha encantat l'ambient que hi ha a Palma.
Bueno, he comprat un per regalar al meu al·lot, que és professor d'educació física, d'entrenament de la força, i per jo un altre de la història de Mallorca, per informar-me una mica només.
Per acompanyar el dia hem anat a cercar una rosa que serà per tots tres, per el meu home, la meva filla i jo. I d'aquesta manera celebrant Sant Jordi.
Esperant com tot l'any, no?, que sigui Sant Jordi. Enguany no s'ha embaratat un poc l'ubicació. Estem...
I de la d'enguany es consolida com una de les edicions més participatives dels darrers anys, que reafirma Palma com a epicentre cultural en una de les jornades més estimades per la ciutadania, ho sentíem. En l'apartat de llibres més venuts, en llengua catalana es troba Prometeu de mil maneres, del palmesà Carles Rabassa, l'últim premiat a Sant Jordi, o Hamnet, de l'escriptora Maggie O'Farrell.
També a Ciutadella s'ha viscut la fira del llibre de Sant Jordi amb un conjunt d'activitats culturals, mentre que a Mahó molts lectors s'han congregat a les més de 30 paradetes que enguany han canviat d'ubicació.
Esperant com tot l'any, no?, que sigui Sant Jordi. Enguany no s'ha embaratat un poc l'ubicació, estem aquí a l'esplanada, però és un lloc molt guapo. Estem tots junts, vull dir que també és d'agrair, perquè feim més festa, més pinya.
Un dia molt xulo, comprant llibres pels nens, que el compro jo per regalar.
A Ciutadella, els llibreters seguiran a la plaça d'Esborn avui fins dissabte i a Eivissa han omplit de parades durant tot el dia al centre de Vila amb 40 aturadetes de floristes i de llibreries de la capital.
Muy bien, he venido con mi hija a ver todo esto tan bonito.
Mucho el día de San Jordi porque a mí me encanta leer, entonces pues siempre es agradable venir aquí.
Todos me dicen el negro, llorona.
I l'escriptor mexicà Gonzalo Celorio ha rebut el Premi de Literatura de Llengua Castellana Miguel de Cervantes 2025 en un acte celebrat al Paraninf de la Universitat d'Alcalà, Alcalá de Henares.
Celorio, nascut a Ciutat de Mèxic l'any 48, és narrador, assagista i acadèmic, i la seva carrera l'ha desenvolupat amb una intensa tasca docent i cultural a la Universitat Autònoma de Mèxic. El Premi Cervantes està dotat en 125.000 euros i és el reconeixement més prestigiós de les lletres en castellà.
Por eso, cuando alguien me pregunta que cuál es la palabra que más me gusta de la lengua española, le respondo que la palabra que más me gusta de la lengua de Cervantes es la palabra palabra.
El guardó reconeix més de 5 dècades de trajectòria literària d'un autor que, segons el jurat, ha contribuït de manera decisiva a l'enriquiment de la llengua.